Musicant.
Continuem coneixent més estrenes que ens van a donar molt que parlar este estiu. Dilluns passat no va donar temps perquè la dimissió de Jorge Rodríguez al front de la Diputació ens va llevar temps per a conèixer esta secció, però ara avui sí, perquè volem parlar de música totes les setmanes, però no amb una secció musical a l'ús, perquè la música pot ser també una eina d'aproximació sociològica, des de la qual mirar i entendre la nostra història, la nostra societat o els nostres costums. I eixa és la proposta que ens fa qui serà l'encarregada de fer amb nosaltres aquest anàlisi musicològic setmanal. Tenim amb nosaltres a Isabel Ferrer, és musicòloga i és membre de l'Associació Valenciana de Musicologia Avamus, i a partir d'esta setmana, cada dilluns, ens durà de la mà de melodies, de notes i de pentagrames a la nostra secció Musicant. Molt bon dia, Isabel.
Bon dia.
Benvinguda al RAS. Conta'ns una miqueta quina és la proposta de Musicant per als nostres oients.
Doncs a l'ascensió comentarem aspectes quotidians, sí, moments del que podríem dir del dia a dia, tant a nivell històric com actual, on la música té un paper important. Però quan diguem quotidians no volem dir que succeïsquen tots els dies, ja, sinó que els tenim com plenament interioritzats, naturalitzats dins de la nostra vivència quotidiana, i per això mateix no fem esment, no ens n'adonem.
Ja. Aprofitem una cita, no? Per exemple, el Mundial de Futbol, la selecció espanyola ja no està, però no ho anem a recordar ni anem a parlar d'això, sinó que parlarem dels himnes nacionals. No deixa de ser curiós, no?, que tinguem tan assimilat que abans de començar un partit tot l'estadi espere a que soni l'himne. És a dir, tenim molt interioritzat que cada país ha de tindre una peça musical que l'identifica i davant la qual responen tots els ciutadans i les ciutadanes.
Actualment sí que ho tenim molt naturalitzat, però no sempre ha estat així. És un cas molt modern. De fet, si mirem en el temps, pensem en el cas més antic que coneixem.
L'himne més antic?
L'himne més antic és God Save the King, que és el de Gran Bretanya, sí, però això té 200 anys com a màxim. La majoria de països d'avui en dia del món, els seus himnes oficialitzats i amb aquest paper, no tenen més de 60 anys.
No tenen més de 60 anys, important. I abans no hi havia himnes.
Com els entenem avui en dia, no. O sigui, en l'antiguitat, en Egipte, en Mesopotàmia, sí que tenim unes músiques que acostumen a sonar en relació a la representació de poder. O sigui, quan hi ha una representació de poder, que l'antiguitat estem parlant de les famílies reals, sí, dels emperadors o del culte a les divinitats, el que es reconeix com a autoritat, sí, en aquest moment hi ha unes músiques que simbolitzen això. Quan podem començar a parlar d'una cosa remotament similar als himnes? Doncs a l'edat mitjana, a principis de l'edat moderna, uh-huh, hi ha un moment en què a Europa les ciutats comencen a créixer d'una manera exponencial. Aleshores hi ha unes famílies que comencen a invertir els seus diners també per a construir edificis nous, per a fer que les ciutats siguin el que avui entenem, no? Un nucli de població on les persones interactuen. Com s'organitzava el so en aquestes societats? Doncs hi havia algunes marques sonores, que podien ser les campanes, podien, sí, ser altres tipus d'elements, que el que fan és que van organitzant. I quan havia de començar un acte, quan a les ciutats arribaven personalitats importants, sí, hi havia uns personatges que eren els trompeters que tocaven un tipus de música. Però no eren himnes, senzillament assenyalaven l'inici d'algun acte o la presència d'algú en la ciutat de que tenia prestigi, uh-huh, i autoritat.
Podíem parlar o podíem conèixer algun dels casos més famosos?
El cas segurament més famós és l'obertura, que és la peça en què comença una òpera, una de les primeres òperes que tenen constància, sí, que és l'Orfeu de Claudio Monteverdi, que és una peça que els especialistes no tenen molt clar, ja escoltarem unes trompetes, una espècie de fanfària, si identificava la família dels ducs de Màntua, que era la família rica, esta que pagava un poc tot el que succeïa, uh-huh, en aquella zona, o senzillament indica el que feien les trompetes, que comença, una peça musical. Uh-huh.
Funcionava així esta entrada d'Orfeu de Claudio Monteverdi, però i això que ens estàs explicant succeïa només a Itàlia, aquestes músiques que s'associaven a les famílies poderoses, no?, que pagaven, no?, d'alguna manera molts fets culturals, o era una pràctica més extesa?
Era una pràctica que tenia lloc en totes les ciutats. De fet, l'ofici de trompeter passa de ser una cosa relativament marginal a ser passar el que avui en dia en diríem funcionaris, o sigui, els ajuntaments contractaven trompeters i eren els trompeters de la ciutat, que eren els que s'encarregaven justament de tocar cada vegada sí. que es representa, que eixia representada aquesta autoritat municipal. Per tant, estaven molt sol·licitats i guanyaven un sou notablement alt per al temps que treballaven, que era molt poc, perquè en relació...
És a dir, era un bon treball, no? El de ser trompeter, era funcionari, sí. I a més treballaves poques hores. Eren, no sé, si podien prestar els seus serveis en més d'una ciutat o no? Prestaven el seu servei en un municipi, en una gran ciutat només?
En principi es demanava exclusivitat. Ara bé, l'exclusivitat dels contractes d'aquell moment no era la mateixa que els d'ara, i el capítol, que era l'Ajuntament en aquell moment, sí que n'hi havia vegades tenint casos documentats en València de que se'ls recriminava que se n'havien anat a tocar a un altre lloc, quan en realitat fins i tot la seva casa era propietat de lo que seria l'Ajuntament de València del moment, estem parlant del segle XVIII.
Ja, avui en dia encara els podem veure, no? Per exemple, la processó del Corpus Christi de València, conservem fins i tot el nom d'alguns d'ells.
Sí, en el segle XVIII conservem el nom i avui en dia ens han arribat a través d'aquesta processó en una espècie de música que no està del tot ben documentat històricament, però es veu que la ciutat i les persones el recordaven fins al punt que Josep Serrano, que és l'autor de l'himne que tenim en l'actualitat, les va agafar. Este toc de trompeta, que s'ha quedat en l'imaginari, avui dia l'anomenem marxa de la ciutat de València i el podem veure, normalment diria que s'acompanya en la senyera, en la processó del Corpus, en unes notes que a tots ens són molt, molt familiars.
Trompetes, Isabel, no?
Sí, esta és la versió sinfònica, la versió que de carrer és més senzilleta, és l'adaptació que va fer Serrano, però bé, no hem de pensar que aquestes fanfàries de trompetes ni l'adaptació que fa després Serrano eren, en el segle XVI, eren himnes nacionals, sinó que només servien per això, per indicar la marxa, l'inici d'un espectacle, sí. o l'inici d'una funció, o que venia una autoritat, o qualsevol cosa més... una funcionalitat més pràctica.
No? Més d'avisar, no? Pareix, no? Avisar que comença alguna cosa o que ve algú important o destacat.
Sí, i és un fenomen que avui en dia encara hem mantingut en altres contextos molt, molt diferents.
Com quins?
Escoltem-lo.
Agafem les roses, no?, que comença la pel·lícula.
Sí, 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 és una fanfarria també i justament va tindre molt d'èxit i ja ha quedat com que comença alguna cosa i tots ho sabem.
Sí, sí, ho associem directament al cinema, no? Per tant, pensar que hi ha uns sons que en el passat anaven lligats a un estat és un anacronisme.
Sí, és perquè els estats no tenien símbols identificats amb la nació com ens entenem avui en dia. Ni s'esperava que una comunitat, i menys els jugadors de futbol, perquè el futbol tampoc existia, cantaren per enaltir-la. O sigui que es feia música per altres coses, per a demanar aigua, per a animar la guerra, per a veure en la taverna, però no per a sentir que formaves part d'una col·lectivitat política.
Però passa el temps, no? Els estats es van fent més grans, més complexos.
Sí, i necessiten que aquests símbols siguin més grans i arriben a més població. El que passa és que abans d'arribar a més població necessiten que algú es faci arribar a més població en una institució com, per exemple, l'exèrcit. Aleshores, els grans estats, com és el cas francès, anglès, espanyol, que tenen colònies, van perfeccionant l'exèrcit. I l'exèrcit va acompanyat d'alguns tocs d'aquestos de trompeta, que hi ha alguns com el de les dianes, que el tenim com molt interioritzat també. I en un d'aquests tocs, que és el que identificava els soldats que tiraven les granades, va com evolucionar i es va fer una marxa famosa. I aquesta marxa famosa es va estendre per Europa com algo representatiu de l'espanyolitat. No com un himne, sinó com una cançó popular, diguem, que hi havia a Espanya. Aleshores va haver un compositor rus,
sí.
Que es deia Balakirev, Mili Balakirev, que la va agarrar i va fer una peça sinfònica. O sigui, ell estava escrivint música sinfònica i per a representar que així alguna cosa d'espanyolitat la va col·locar.
És a dir, d'una marxa militar tenim una sinfonia que sona així. I de segur que algun oient està posant-li lletra, no?, al que es conté d'alguna forma.
No, és que no tenia lletra per això, perquè era un toc militar, encara que sabem que n'hi ha gent, com Marta Sánchez, que ho han intentat, sí, de posar-li lletra. Però és que justament ni en aquell moment tampoc era res que els propis ciutadans de lo que en tenien per Espanya en aquell moment identificaren. De fet, va haver un himne creat per un valencià, un compositor d'Ontinyent, Josep Melcior Gomis, que és l'himne de Riego, que realment sí que no era un himne, però sí que s'identificava com un element patriòtic. I va tindre molt més èxit en el moment. Ja. Per això, actualment, este himne, moltes vegades se li diu Marxa Real, perquè eren els reis els que la posaven. Igual que anteriorment havien gastat estocs de trompeta, ara varen agafar esta marxa, sí, per a quan eixien ells, col·locar esta música. Uh-huh. I és molt després que ja passa a ser l'himne espanyol, conforme avui l'entenem.
Ja, un himne que continua sense tindre lletra, per molt mal, no?, que li sàpiga a Marta Sánchez o a Francisco, que crec que també s'ha atrevit en les últimes setmanes a posar-li lletra. Però fins ara hem parlat sempre de casos d'himnes que no tenen lletra. Però és el cas de tots els himnes? Tots tindrien este origen militar? Perquè hi ha alguns, com l'anglès, no?, que has fet referència abans, que té 200 anys, que sí que entenen que són molt antics.
Sí, el God Save the King, o la versió femenina actual, que és God Save the Queen, uh-huh, era com una espècie de d'anthem, que era com una peça coral, i era molt famosa a Anglaterra. Aleshores, era molt coneguda i va haver un rei, que era Jordi III, que sí que quan ell vol establir la nació anglesa, sí que diu, vale, va, la nació, i en el PAC va aquesta música identificativa. És la primera vegada, sí, que existeix una voluntat de dir tota aquesta música representarà a tot el que és el conjunt de Gran Bretanya. I es va fer tan famós que colònies de Gran Bretanya i altres països, com Suïssa, com els Estats, uh-huh, Units, el tingueren com a himne fins al segle XX, a mitjans,
ah,
del,
sí?,
segle XX, i hi ha altres que encara el tenen com una marxa real. O sigui, que el que eren colònies com, per exemple, Austràlia o Canadà, continuen mantenint esta cançó com, bueno, este anthem, uh-huh, com una cançó lligada al país.
I nosaltres l'escoltem ara en la versió dels Sex Pistols.
Sí.
Però vol dir això que no hi ha músiques que siguin més properes al que se suposa que és l'esperit del poble? És a dir, hi ha cançons més vàlides que altres per a ser himnes?
A priori, tota música esdevé susceptible de ser himne si la col·lectivitat vol. Vull dir, l'acceptació nacional d'una música no depèn de les seues particularitats musicals, ni de com estiga construïda, ni de les seves notes, ni amb la idea de que recullen ningú esperit col·lectiu. No hi ha cap poble que es queden quedat tots per a construir un himne, sinó que, uh-huh, hi ha gent que diu, com el filòsof Rousseau, sí, que el que fa és que funcionen per memòria. Aleshores, hi ha algunes cançons que, si una cançó ens emociona i ens recorda d'una forma o altra a la pàtria, després, segurament, té més possibilitats d'esdevenir himne, però no perquè tinga cap nota especial ni cap cita especial.
No, ho associem directament nosaltres i la col·lectivitat i ja està. Avui diríem que és una espècie de memòria sentimental.
Sí, la diferència és que és molt difícil fer paral·lelismes històrics així tan gros, no? Perquè en aquells moments, en els temps de Rousseau, ni quan es va crear el himne espanyol, sí, del qual hem parlat, ni res d'això, no sabien que era un estat modern. Aleshores, no sabien quin tipus de govern, que tindria unes institucions educatives, que tindria un exèrcit, unes fronteres, uns DNIs, que és tot el que tenim avui. I, de fet, avui en dia ho tenim tan interioritzat, igual com tenim interioritzat que hi ha un himne, que de vegades se'ns oblida i pensem que hi ha símbols i allò que les representen, que ha estat sempre així i sempre ho serà així.
Ja.
I tot això genera que l'himne oficial que representa tota una nació representa amb el que ho està d'acord i amb el que no.
Clar, ahí hi ha molts factors polítics, socials, culturals, històrics, no?, que intervenen. Però parlem concretament, posem exemples.
Posaré dos exemples foranis i un exemple de casa,
val,
per entendre-nos. Un exemple seria esta cançó, no? Que justament quan està parlant de la reina està fent, en certa manera, una crítica a la institució monàrquica i a tot el que representa. Un altre cas prou típic, que és, jo suposo que tots coneguem, no? És quan sona l'himne nord-americà. Tots sabem que també representa uns certs valors que no tot el món està d'acord. I el cas un poc més de casa seria la muixeranga.
Per a molts el seu verdader himne, no?
Sí, per a molta gent representa uns valors molt diferents del que representaria l'altre himne i deixa la porta oberta a considerar justament això, no? que els himnes representen unes idees i que es poden canviar o
clar,
es poden adaptar.
Jo crec que, Isabel, el millor que podem fer a banda d'acabar en esta versió de la muixeranga, que és deliciosa, és acabar amb algunes recomanacions literàries, perquè cada setmana ens portaràs també algunes recomanacions literàries.
Sí, m'agradaria acompanyar un poc el tema del que parlem,
sí,
i avui vos en deixaré dos. La primera és un llibre que es diu Els himnes nacionals, una primera introducció, que és de Joaquim Rabasseda i està editat per Documenta Universitari el 2011. I l'hem utilitzat també per il·lustrar algun dels fragments que hem parlat avui. I el segon és un llibre valencià que parla del compositor d'Ontinyent, Josep Melcior Gomis, i un poc de l'època justament aquesta de l'himne de Riego i que hem parlat d'Europa, de quan comencen a emergir els estats europeus moderns i els seus himnes.
Abans d'acomiadar-te, de qui és esta versió de la muixeranga?
Esta versió és, diria que és de 2010 a 2018 i és de Kepa Junquera, sí, d'un disquet d'ell on ha fet adaptacions de cançons tradicionals, emblemàtiques, de diferents jocs de la Mediterrània.
Isabel Ferrer, t'esperem la setmana que ve, t'esperem dilluns que ve, un autèntic plaer. Moltes gràcies.
Gràcies a vosaltres.